el dia a dia d'una dona el que volem reconèixer com a extraordinari.
És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, divendres 27 de febrer. Bon dia. Martín de Michelis ja és el nou entrenador del Reial Mallorca. Però ara el més important és sumar demà a Son Moix els 3 punts contra la Reial Societat amb Gustavo Siviero a la banqueta. En Joan Jiménez, el control tècnic, començava amb les portes d'avui. Martín de Michelis presenciarà demà a Son Moix el partit contra la Reial Societat. L'argentí ha firmat fins a final de temporada, més una opcional. De Michelis veurà demà en acció els seus nous jugadors en un partit clau per intentar sortir de la zona de descens. Un partit que dirigirà el tècnic del filial, Gustavo Siviero.
Con la máxima responsabilidad, soy un hombre de club, quiero lo mejor para el club. He trabajado como, o hemos trabajado como creíamos que teníamos que hacerlo para ganar el partido, que es lo que necesitamos. Ha sido muy poco el tiempo que hemos estado trabajando como para hacer demasiados cambios. Sí, hemos incidido en algunas cuestiones que creemos que son importantes, pero yo creo que la intención de todos, partiendo de los jugadores, es competir a la altura del compromiso. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien.
Tot d'una aniran cap a Son Moix per saber en Gavi Fortesa la darrera hora del Mallorca, que ha fet el darrer entrenament abans del partit de demà contra la Reial Societat. I també escoltarem la roda de premsa de Gustavo Siviero, el tècnic interí, que demà dirigirà l'equip contra la Reial Societat. Una jornada a primera divisió que comença avui vespre a les 9 amb un partit de la zona baixa. El Llevant rebrà la visita del Deportivo Alavés. A primera federació, diumenge a les 12, juga la U d'Eivissa a Can Misses, rep la visita de la Tarazona, una bona oportunitat per tornar a sumar de 3 a casa i intentar d'una vegada enganxar-se definitivament a la zona mitja-alta de la classificació. Miguel Álvarez és el tècnic de la U d'Eivissa.
Me gusta mucho eso, lo de nos emocionamos porque eres en plural y es verdad que todos tenemos una gana de tirar para arriba. Es chulo porque os veo hasta vosotros cuando venís, que se nota que queréis que esto funcione. Y la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, estamos todos a una que queremos que esto siga para arriba.
Diumenge en directe per IB3 Ràdio aquest partit de la U d'Eivissa i també en futbol ja sabem els emparellaments dels vuitens de final de la Champions. S'han sortejat ja fa una estoneta. El Madrid jugarà contra el Manchester City amb la tornada al Bernabéu. El Barça s'enfrontarà al Newcastle. El partit de tornada se jugarà al Camp Nou i l'Atlètic de Madrid també té el factor camp en contra, jugarà contra el Tottenham anglès. I en el món del voleibol, bones notícies perquè El Connecta Balear Manacor va guanyar ahir el seu partit de quart de final de la Copa del Rei, que es disputa a València. Ho va fer per 3-0 contra el Leganés. Ara el conjunt mallorquí jugarà demà partit de semifinals contra el gran favorit per fer-se amb el títol, el Guaguas Canari. Rubén Llorente, el jugador del vòlei Manacor.
Muy contento porque creo que el equipo al completo ha hecho un partidazo, todo el mundo está súper enfocado, se ha ejecutado muy muy bien todo lo que se ya ha planteado y la verdad que muy feliz por el grupo entero porque creo que nos merecemos del trabajo que llevamos y nada, ya pensando en el sábado que lo pillamos con muchas ganas.
I en motociclisme ja està en marxa el primer gran premi de la temporada, el de Tailàndia, en Joan Mir i Zan Guevara com a grans protagonistes balears. Faran prèvia d'aquest gran premi també del que espera d'aquesta temporada amb el nostre especialista Pedro Mas i acabarem parlant amb la nedadora menorquina Tita Llorenç perquè ha superat un nou repte. Una i 10 minuts. Avui de 1 i 10 minuts començam aquest darrer Esport 3 migdia de la setmana. A la fi ha estat una setmana espectacular, impressionant, de bogeria. Però finalment el Mallorca ja té entrenador, és Martín de Michelis, que es troba de camí cap a l'illa per presenciar demà en directe a Son Moix el partit del seu nou equip, el Mallorca, contra la Reial Societat. De Michelis, que ha firmat per aquesta temporada i una més opcional, començarà a entrenar l'equip després d'aquest partit importantíssim que té demà contra el conjunt basc. Demà s'asseurà a la banqueta, com deia la lògica, perquè ha estat el que ha entrenat l'equip des de la sortida de Iago Barrasate. S'asseurà el tècnic del filial, Gustavo El Chiqui Siviero, que acaba de parlar en roda de premsa, tot d'una l'escoltant. Però anant cap a Son Moix per saber la darrera hora del Mallorca, que ha fet el darrer entrenament ja per preparar aquest partit. Allà és el nostre company Gavi Fortesa. Gavi, bon dia.
Hola, Miqui, bon dia.
Avui, doncs, ja s'ha acabat la setmana, no? Ja hi ha entrenador, ja saben qui dirigirà en el Mallorca demà contra la Reial Societat i també ja tenim convocatòria per jugar un partit que no s'ha parlat gaire, però que és importantíssim per intentar sortir de la zona de descens.
Sí, tu has dit, ha estat una setmana molt, molt moguda i de repente arriba la calma, no? És com si no hagués passat res. Jo encara me sembla que deu haver entrat en Iago Barrasate, perquè seria lo normal, no? Però aquesta setmana ha trabucat tot el que té a veure amb el cos tècnic i aquesta és la situació. Però com t'he dit, ha arribat la calma i jo diria una cosa, mira, ja que parlem d'entrenadors,
sí.
Jo el semblant avui de Gustavo Siviero m'ha recordat una frase que deia moltes vegades Luis Aragonés. Luis Aragonés deia que en moltes ocasions estava contento però sin presumir. I per jo que aquesta és la imatge que ha oferit avui el Chiqui Siviero. És a dir, està content, està feliç, per moments sembla que inclús emocionat, però sap que és una oportunitat d'un dia, que es mostrarà un dia la seva feina. Han estat 3 dies d'entrenament, serà el dia del partit, i ens ha dit que, evidentment, ell ja sabia que això seria així, que no arribaria a aquesta oportunitat de, bé, si guanya el partit i el Mallorca juga bé, podria quedar com a entrenador principal, com va fer el Madrid amb Barbeloa. No. Siviero ja sabia que el club cercava entrenador, que estaven converses amb un tècnic i que ell tindria...
Sabia que era una bala, no? Que era només una...
Sí. De dirigir un dia com a home de club que és l'entrenador del filial del Mallorca B i que tindria aquesta no sé si dir oportunitat, marrón, digue-li com vulguis, sí. Però això me sembla que està content perquè ell ha dit precisament que qualsevol entrenador tenir un dia al manco l'oportunitat de dirigir un partit a primera divisió, que per ell ja és un premi i un luxe. Ens ha reconegut que hi haurà moviments tant a la banqueta com al sistema tàctic, no sé què pensa fer, però que sembla que ha preparat qualque cosa per fer front a la Reial Societat.
Veurem què fa Gustavo Siviero, però no crec tampoc que faci gaires canvis, no? Perquè només ha tingut, no ho sé, ha tingut 3 dies, i també no és una cosa continuista. Si me diu, no, és que continuarà com a entrenador, començarà a fer canvis ja des del minut 0 i continuarà fent feina amb aquests canvis, però només en Gustavo Siviero, per bé o per mal, dissabte a les 8:30 ja deixarà ser entrenador del primer equip.
Sí, però jo me sembla que ha estat jugador d'Héctor Cooper. Ha estat segon entrenador durant un grapat d'anys d'Héctor Cooper. Ell va jugar de central. Jo me sembla que per un dia que té l'oportunitat, vol aferrar el Mallorca en defensa i al mig del camp i tractar de guanyar el partit amb aquest model. Jo me dona la sensació de que és això el que canviarà, que tal vegada jugarà entre els centrals, els dos carrils, i tal vegada farà fort al mig del camp. Aquesta és la idea que jo m'imagino que té pensada Gustavo Siviero, perquè per un dia que té l'oportunitat, lo seu és fer un Mallorca que competeixi i que tingui oportunitats de guanyar el partit, i el Mallorca no pot jugar alegrement contra la Reial Societat. Jo és el que pensa.
Tal vegada, que
aquest és el seu argument. Però, com te dic, està molt content, però sense presumir massa, perquè sap que és per un dia i s'ha acabat.
Ara l'escoltarem, però ha parlat ja amb De Michelis, no?
Sí, ens ha reconegut que va ser De Michelis qui li va cridar a ell. No es coneixien personalment, ara es coneixeran, però no es coneixien personalment, i que va agrair molt la trucada. I que, evidentment, va demanar consell de vestuari en Jagó Barrasate, que també va parlar amb el tècnic basc abans de que aquest sortís de les instal·lacions del Mallorca. O sigui, que ha parlat amb tothom, sap el que té, diu que ha estat molt ben rebut per part de la plantilla, només faltaria, i veurem què passa. Però ja t'ho dic, jo l'he vist content i per moments emocionat de tenir aquesta oportunitat. Un Gustavo Siviero que va arribar a l'illa l'any 98... acompanyat d'Ibagaza com a jugador d'aquell Mallorca d'Héctor Cooper.
Idò, sí, esperem que tingui tota la sort del món en aquest partit que dirigirà demà contra la Reial Societat. Ja per tancar, Gavi...
Per cert,
sí, digues.
Sí, per cert, la convocatòria.
Sí, ja t'anava a dir, convocatòria sense novetats, no?
No, continuen fora Cumbula i ja s'ha, no. No, la resta són els de sempre.
Idò, aquestes són les baixes ja conegudes per lesió de Cumbula i també de Sano, més la de llarga durada de Jan Sales, que no tornarà a jugar ja en tota la temporada. Res, Gavi, gràcies. Veurem què passa demà i veurem què fa Siviero.
Vinga,
una ferrada forta, Gavi Fortes. Escolta'm, la roda de premsa de Gustavo Siviero, el tècnic del filial mallorquinista, que demà, jo diria que no és una paperata, té aquest repte d'intentar sumar els 3 punts amb el primer equip. Per què no? Perquè De Michelis, quan arribi al Mallorca, estigui fora de la zona de descens. És Gustavo Siviero.
Le quiero preguntar cómo ha ido esta semana. Supongo que pues ha sido difícil, ¿no? Abstraerse un poco del ruido, de la tensión acumulada, y si ha podido hablar con De Michelis.
¿Qué tal, Juanmi? ¿Cómo te va? La verdad no ha sido difícil la semana. Cuando uno hace lo que le gusta, disfruta. Y mucho más fácil lo han puesto los jugadores, que han dado una muestra de compromiso y de saber estar importante. Y en cuanto a si he conseguido hablar con De Michelis, sí. Él tuvo la deferencia de llamarme ayer y pudimos hablar, sí.
Sí, Pau.
Buenas, Mr. Pau Cobo para Agencia EFE. Preguntarle también en qué momento de las semanas en el que le dice la dirección deportiva que dirige el partido, viendo que hasta ayer por la noche no se anunció la llegada de Martín.
Bueno, me avisan el día previo a entrenar, pero bueno, sabéis cómo es esto. Yo no creo que sea demasiado relevante. Cuando suceden hechos de este tipo en los clubes, toda la estructura en general nos preparamos por lo que pueda necesitar el club, por lo que haga falta, y así ha sido.
Pablo.
¿Qué tal, mister? Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Te quiero preguntar, mañana, ¿cómo va a ser el Mallorca que vas a poner en liza? ¿Qué te gustaría ver de tu equipo teniendo esta oportunidad?
Bueno, como podrán imaginar, ha sido muy poco el tiempo que hemos estado trabajando como para hacer demasiados cambios. Sí, hemos incidido en algunas cuestiones que creemos que son importantes, pero yo creo que la intención de todos, partiendo de los jugadores, es competir a la altura del compromiso. Yo creo que es que lo vamos a hacer muy bien.
Ahí atrás, Alberto.
Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernando, Cadena SER. Acabas de decir que hablaste con De Micheli, de lo que se pueda contarnos un poco de qué va esa llamada. No sé si es protocolaria o os da tiempo a ahondar un poco más. Y también te quería preguntar, los conoces, ¿no? Pero no tan de forma directa al trabajar con ellos. ¿Qué plantilla te has encontrado?
Bueno, hemos hablado de cuestiones formales primero, de presentarnos, porque personalmente no nos conocemos. Obviamente yo conozco su trayectoria. Y después sí, lo que percibí es una ilusión tremenda. Está con muchísimas ganas, está con muchísima energía y eso es importantísimo. Y en cuanto a la plantilla, me preguntabas cómo los he encontrado bien a los chicos, muy receptivos, muy colaborativos, muy por la labor de lo que necesita el momento y lo que es necesario para afrontar esto que actualmente estamos viviendo.
Delante, Luis Ángel. Desmutea el micro, por favor.
Hola, mister, Luis Ángel Trías para la cadena COPE. Hablabas de que no ha sido complicado abstraerse de todo lo que ha pasado, pero ¿has tenido que hacer un poco más labor de cabeza con ellos por todo lo que ha pasado, por lo que se ha vivido estos días, al menos en los primeros días, el primer día, segundo?
Bueno, sí, pero sobre todo para hablar de que al final estamos todos para colaborar, y yo he encontrado esa misma respuesta de parte de los futbolistas. No hemos hablado ni de estas cuestiones, sino solamente de lo que hay por delante y lo que tenemos que afrontar. O sea que no, ha sido sencillo en ese sentido.
Seguimos con Gaby. Desmutea el micro, creo que está muteado.
¿Ahora? Sí. Ahora. En las informaciones alrededor del Real Madrid se ha contado que los pesos pesados del vestuario veían a Arbeloa como, en tono despectivo, el entrenador del filial. Bueno, ya has hablado de la plantilla, pero te quiero preguntar si has percibido algo así, y más sabiendo cómo saben los futbolistas que estás de paso.
Mira, yo de la realidad del Madrid no puedo hablar. Yo lo que te puedo decir es que a todos los conozco. Ellos han entendido que soy un colaborador más, que me integré a la dinámica y que estamos a todos por lo mismo, pero no ha habido tal diferencia, la verdad.
Vamos de este lado.
Bueno, Gustavo, Raúl Lebrón para IB3 Televisión. Le quería preguntar, porque el técnico de la Real Sociedad, Mataracho, ya ha hablado y ha dado a entender que no sabe qué Mallorca se va a encontrar, porque claro, está usted el sábado, ya se conoce que De Michelis asumirá los mandos después, y ha dicho que ha puesto el foco más en estudiar individualmente al Mallorca. No sé si usted nos puede contar un poco qué Mallorca espera ver mañana en Somos.
Bueno, es buena noticia que el entrenador rival no sepa por dónde vamos a ir. Intentaremos sorprenderlo, utilizando de la mejor manera las armas de las que dispone el equipo, que son muy variadas y yo creo que pueden ser muy efectivas, y ojalá podamos sacar el partido adelante, que es lo que queremos.
Vamos con Sergi.
Buenas, Gustavo. Sergi Fullena para Diario de Mallorca. Yo le voy a preguntar si dentro de estos tres días que ha tenido, si ha trabajado el balón parado, porque no sé si habrá visto, supongo que sí, el partido de la Real Sociedad, el último, que encajó tres goles de córner.
Hemos visto mucho, hemos analizado el rival en el tiempo que nos ha permitido. Aprovecharnos del trabajo que ya estaba haciendo todo el staff. Y sí, hemos intentado trabajar todos aquellos aspectos dentro del tiempo que tuvimos para hacer un partido a la altura de las circunstancias. ¿Sí?
Vamos con Pablo.
Mister, has dicho antes que has hablado con Martín De Michelis, que es el futuro inmediato. No sé si incluso también con Yagoba, cuando vino a recoger, le pediste algún tip para esta semana, teniendo en cuenta que estaba todo tan reciente, y le pediste, no sé, algún consejo de, aunque seguramente lo supieras bien, pero algún sitio para dónde tirar.
Claro que sí, que hemos hablado con Yagoba. Siempre ha tenido con nosotros un trato exquisito con la gente de la casa. Sí, bueno, hablamos de muchísimas cuestiones, pero sobre todo saber cómo estaba y ponernos a su disposición para lo que considere, nada más.
Turno para Pau.
Sí, preguntándole también por el rival, es verdad que la Real Sociedad que hemos visto en 2026 es un equipo totalmente distinto al del principio de temporada. También, ¿por dónde se le puede hacer daño a este equipo, que el otro día sufrió a balón parado, pero que ha mostrado una imagen muy sólida y sobre todo alegre en estos últimos meses?
Bueno, lo que decía tu compañero también, sufren situaciones a balón parado, también en situaciones de área. Nosotros vamos a tener que intentar pisar mucho el área rival y ponerlos en dificultad, cortar sus cortocircuitos de juego también, para que ellos no se crezcan en el partido y aprovechar nuestras oportunidades.
Vamos con Juanmi.
Sí, Gustavo, independientemente de todo lo que haya podido pasar esta semana, no sé si una de las ideas que ha intentado transmitirle al equipo es que realmente este sábado de Mallorca se juega mucho, ¿no?
Los jugadores lo saben. No hizo falta. No hace falta a veces ser tan redundante. Ellos lo saben y van a actuar en consecuencia, sin duda.
Gaby.
Gustavo, ¿qué suponen estos días y el partido de mañana, particularmente para Gustavo Siviero?
Bueno, una enorme ilusión, tratar de vivir y disfrutar el momento, aprovecharlo, y está claro que para cualquier entrenador el hecho de tener la posibilidad, aunque sea un partido en primera división, es un hecho para disfrutarlo y para destacarlo también.
Sí, Gustavo. Yago explicó el otro día que cuando el equipo ha tratado de ser presionante y vertical, ha sido vulnerable atrás. ¿Cómo vas a intentar encontrar ese equilibrio?
Bueno, a veces está muy fácil decirlo aquí y explicarlo. Contamos, como decía antes, con la inestimable colaboración de los futbolistas. Hemos intentado hablar de ese y otros aspectos y ojalá que mañana podamos mostrar la mejor cara.
Vamos ahí atrás con Alberto.
Sí, mister, decías antes que percibiste una ilusión tremenda por De Michelis en la llamada en entrenar al Mallorca. Yo te quiero preguntar, dentro de lo rocambolesca que ha sido toda la situación esta semana, si en algún momento, intuyo que se te pudo llegar a pasar por la cabeza, si te hacía cierta ilusión dirigir al Mallorca hasta final de temporada, estos 13 partidos, y si te veías capacitado para ello.
La ilusión, obviamente, como lo dije recién, siempre está. Pero quiero que sepáis que yo tenía muy claro mi rol desde el comienzo. Me fueron muy claros conmigo, yo sabía que esto iba a ser así. O sea que, bueno, dedicarme a disfrutar el momento y sobre todo colaborar, ayudar, sumar y hacerlo lo mejor posible.
¿Más preguntas? Raúl. Jordi, sí, dale tú, Jordi.
Buen día, buenos días, Gustavo, y mucha suerte para mañana. No sé si crees en el dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Y me gustaría saber si va a haber cambios tanto en el 11 como tácticos en el partido de mañana o si va a ser una continuidad de lo que había hasta ahora. Gracias.
Bueno, en cuanto al tópico, no lo sé. Ojalá se dé, ojalá. Yo estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer y si es con 3 puntos, muchísimo mejor. Y en cuanto a la imagen, es muy difícil hacer una revolución en 3 días, pero sí, algunos matices vamos a intentar aplicar.
Raúl.
Gustavo, le quería preguntar cómo afronta usted este partido personalmente, porque también no debe ser sencillo asumir que es un partido, pase lo que pase, el domingo será De Michelis ya el nuevo entrenador del Mallorca, y un poco cómo lo afronta usted personalmente.
Con la máxima responsabilidad, soy un hombre de club, quiero lo mejor para el club. He trabajado hemos trabajado como creíamos que teníamos que hacerlo para ganar el partido, que es lo que necesitamos.
I de la roda de premsa de Gustavo Siviero abans d'aquest partit contra la Reial Societat. Gustavo Siviero, que ha estat sincer i diu que des del primer moment sabia quin seria el seu paper, que ha estat entrenar l'equip fins avui i demà dirigir aquest important partit contra el conjunt basc. Saludam el nostre analista, en Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Avui, ja hem arribat a divendres, el Mallorca ja té entrenador, ja saben qui s'asseurà a la banqueta demà contra la Reial Societat. Com ho veus tot plegat, en De Michelis, i també és el més lògic, no?, que en Siviero, que ha entrenat l'equip, el dirigeix aquí demà a la plantilla.
Bueno, primer de tot, habemos papa.
Sí.
Important.
I ara, quina setmaneta, Tomàs? Mare meva.
Sí, de veritat que sí. Una setmaneta complicada. Bueno, per altra part, m'apareix molt normal de que en Gustavo Siviero se segui a la banqueta. Sobretot perquè ha estat entrenant i perquè en De Michelis pràcticament no té temps. Per tant, jo crec que això és el més... En quant a l'entrenador, hem de veure, hem d'esperar, Miqui, és que no poden dir res més. Si és bo o dolent, pues, si salves la categoria, serà bo, i si no... El que no entenc és que hagi firmat per 4 mesos. Això per jo me dona 2 coses. No sé què és el que penseu. Una és que possiblement tinguin un entrenador per l'any que ve. Tancat.
No ho sé, no ho sé, Tomàs, perquè si ha costat tant trobar un entrenador ara, ja on tenir de l'any que ve tancat, troba sense saber tampoc si jugaran a primera o segona. Bueno, m'acosta pensar-ho, eh?
Sí, no, t'acosta pensar-ho, però també és veure, Miqui, que venir a entrenar, el que m'estranya és que no ha exigit 4 mesos i un any més.
Hi ha una temporada opcional, no està firmada, però segons els objectius...
No pensava que no, que no, sí, hi havia, sí. Que no hi era. Si era així, ja està. Si era així, bueno, esperen que li vagi bé.
En De Michelis, ja per tancar amb en De Michelis, perquè ara mateix l'important és el partit de demà, és un jugador, com a jugador, que ha guanyat moltes coses, ha tingut una trajectòria brillant. Com a entrenador, és cert que ha entrenat a River Plate, ha entrenat a Mèxic, a Monterrey, en Sergio Ramos, però és el seu primer, diríem, el seu primer projecte, entre cometes, a Europa com a primer entrenador. A veure com li surt, no?
Exacte, el que tu dius, aquí a Europa no té experiència i no m'esperava i desitjar que li vagi bé per bé del Mallorca, que si li va bé a ell... És que
ara,
a
com a jugador era un cada bou, això sí que és vera.
Això sí. Si dins el vestidor és un cada bou, jo crec que en aquest moment crec que Cifuentes necessita una persona així.
El partit contra la Reial Societat, Tomàs, és cert que en Siviero s'assurà la banqueta, pot ser que faci qualque canvi i posi en pràctica qualque cosa que ell li agrada, però... És un partit que demà els protagonistes, per bé o per mal, són els jugadors. Ho han de treure ells, no?
Ja està. Exacte. L'entrenador ja no és, ara ja són ells. Per tant, Gustavo Siviero, evidentment, és normal que estigui demà a la banqueta, però ja depèn dels jugadors. I són els jugadors els que han donat aquesta passada en banc després de la destitució de Narrasate. No n'hi ha d'altre.
No n'hi ha d'altre. Molt de canvis, ho ha dit en Siviero, que tampoc en pot fer molts. Ha entrenat a l'equip tres dies. Tirarà un poc per la mateixa línia que n'ha arrasat, suport, no?
Jo penso que sí. És que en dos dies no pot fer res, Miqui. Jo crec que...
I més sapiguem que les idees que pot posar demà, diumenge s'acaben perquè entren De Michelis. Si em diu, no, que puc continuar implantant el que vull...
Així és, que potser seran unes altres, per tant, bueno, ha de fer, jo crec que ha de seguir el mateix criteri que seguia en Jacoba, més o menys no ha de fer els canvis, pot haver un canvi dos com a molt, i a partir d'aquí, bueno, anem a veure un partit complicat de la Real Sociedad, que és veritat que la setmana passada va pinxar en front de l'Oviedo, però que du una dinàmica bona en el canvi d'entrenador.
Ja per acabar, la Real té un partit de Copa del Rei importantíssim la setmana que ve contra l'Atlètic Club per se juga la classificació per la final. Clar, estaven tots molt contents, perquè fa una setmana el Celta de Vigo havia jugat Europa League, i ara estan contents perquè la Real tal vegada pensa en la Copa del Rei, però jo no sé si això ja mos hem d'aferrar en això o no.
Bueno, mos aferrem en això perquè no estem segurs de res, Miqui, sí. Però sí, estem a veure, mira el Celta, a veure que tenia el partit d'ahir, mos pensàvem i mos va passar per damunt en quant a tot, per tant, anem a veure, jo m'estim més que tingui un partit perquè a veure que estem parlant ja d'una semifinal, que és important, a sapiguin que la categoria ja la tenen salvada i que, bueno, lluitaran a lo millor per entrar a Europa, però, bueno, no me fixo gens d'aquesta Real Societat perquè ara darrerament està jugant francament bé.
I de veure què passa demà, Tomàs, però demà serà un partit d'aquests complicats, tant a l'entorn com a la gespa, perquè si la cosa comença malament, si la Real esperen que no se posa per davant, en nervis cap a la gespa i cap a la llotja poden ser importants, sí. Perquè la gent està molt cremada.
Sí, el millor que li pot passar a Mallorca és posar-se per davant ràpid, vale? I que més o menys que aguanti el resultat, perquè si, que tu dius, se posa per davant la Real
Societat... Poden pegar les cames demà, Tomàs, els primers 10 minuts, per tot el que ha passat aquestes setmanes, la destitució de Narrasate, el run-run que hi pot haver son moix?
Bueno, jo crec que sí. Ara ja els jugadors són els que quedaran assenyalats. Per tant, jo crec que sí, que hi haurà un run-run en cap d'aquestes coses vagin malament, i el jugador això també ho ha notat molt d'estarrent de joc.
Molt bé, Tomàs. I de dimarts mos veiem i valorem aquesta partita.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, una ferrada forta. Tomàs Gibert analitzant l'arribada de De Michelis i també aquesta partida demà entre el Mallorca i la Reial Societat. 1:32, per cert, primera divisió. Comença avui la jornada amb un partit que el Mallorca haurà d'estar ben pendent perquè a les 9 juguen dos rivals directes. Juguen el Llevant i l'Alavés. Fem una aturada i parlam de la darrera hora de l'Udivisa amb el nostre estimat company Raül Medrano.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la banana granela 1,39€ kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte 5,25€ kilo, el bacalao Screy Eroski Natur de 2 a 4 kilos a 15,99€ kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,50€ la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Cuando te veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
I 35 minuts, Esport 3 migdia, IB3 Ràdio, diumenge a les 12, 1 d'Eivissa, a Tarazona, una nova oportunitat per sumar de 3, com és habitual a Can Misses, però per intentar enganxar-se a la zona alta guanyant el següent partit a fora, perquè si no, com deien cada divendres o cada dilluns, això és fer una passa endavant i dues endarrere. Ha entrenat l'U d'Eivissa i ha parlat el seu entrenador, Miguel Álvarez. Saludem el nostre company Raúl Medrano. Raúl, bon dia.
Bon dia, Miqui, com estàs?
Com estàs? Molt bé. Un divendres més amb en Miguel Álvarez i un divendres més, ho comentava amb en Víctor Sancho, que és un poc el dia de la marmota a l'U d'Eivissa, perquè estan contents quan jugui a casa, però quan jugui fora no hi ha manera.
Sí, és, aquest sí que encaixaria exactament en el tòpic o la llegenda de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, perquè és que és una, cada setmana una versió diferent, a més que se van alternant amb una perfecció en el ritme impressionant.
Sí, sí.
Quan juga a casa guanya, i guanya de manera convincent. Recordem, la UD ha sumat els últims tres partits disputats a casa com a victòries, a més contra rivals potents, com són Sabadell, Atlètic Madrileny i Múrcia, però a fora la veritat és que, tot i que el joc no és dolent del tot de vegades, però la veritat és que els resultats manen i la UD fora per tot el que guanya a casa. Crida un poc l'atenció com canvia, no? L'equip,
sí, sí.
Una setmana bé, una setmana malament, una setmana li estem demanant a Miguel Álvarez si somíem ser campió, avui li podíem haver demanat pel descens. Sí, la veritat és que...
No hi ha temps definit... mitja.
Jo ho he definit com esquizofrènia emocional, que és una paraula que li ha agradat molt a en Juanga, que ho estava escoltant, però és que és així, és que ja no sabem què pensar, no sabem, és molt difícil de fer una pronòstica.
Parlàvem el dimarts, crec que era, el dimecres, amb en Víctor i amb en Toni Torres, i en Víctor s'aferrava un poc que l'equip millora, que hi ha bones sensacions, que l'equip arriba a porteria, que té oportunitats. És cert que fora no entra ni i se perd, però que l'equip està reaccionant i està millorant. I s'aferrava en això per ser una miqueta optimista, però després t'entrava en Toni Torres, que ja està una miqueta enfonsat i que no volia saber res d'això, que vol ja resultats d'una vegada.
Jo crec que perquè el Víctor no s'ha de narrar, no? Que al final, quan estàs narrant, te n'adones més de que no arribes a porteria. Però bé, sí, costa. Víctor és més optimista, diu que l'equip... És cert, i això és una evidència, no cal que ho digui ell, és cert que l'equip és... avui un equip millor que el que era fa 3 mesos, això és una realitat, més igual als resultats, la realitat sí que és aquesta, però el tema és si ens donarà per arribar al playoff, que és l'objectiu de l'equip. A mi em fa l'efecte que difícilment pot entrar playoff amb un rendiment tan pobre fora de casa. De fet, no oblidem una cosa, l'Eivissa ara mateix és 14, amb 32 punts, que són 3 més que el playoff. És cert que és un poc trampós, perquè el cinquè per la cua és el que està a 3 punts, clar, en baixar 5, que són molts, està a 3 del descens. Per exemple, si això fos la Lliga de Primera amb 20 equips, l'Eivissa estaria més 11 respecte del descens.
Sí, però...
Més 11 respecte al 18è, vull dir. Però clar, en baixar 5, l'amenaça està present.
És així, Raül, baixen 5, que Primera Federació no poden fer res més. No hem de centrar en aquest tema, no? Que no han de tirar per amunt.
Perquè... I escolta, estem a 3 punts perquè el Torremolinos, que va jugar un partit ajornat abans d'ahir, va deixar escapar la victòria al descompte, perquè si no estaríem a un punt del descens, del que el marca ara mateix. El Torremolinos, és cert que estem a 5 del play-off.
A 5 del play-off i bé, el Tarazona diumenge, a sensacions. Raül, com veus l'equip? Avui entrenat? Com veus a Miguel Álvarez? Hem vist en aquest partit per tornar a tirar una miqueta per amunt?
Sí, el Miguel Álvarez és optimista. La plantilla és cert que està bé, té només les baixes, la ja coneguda de Montjonell, també la de llarga durada de Joao, i la d'Ivan de l'Olmo, que ha travessat un procés febril, segons ha explicat ell, i que ha perdut pes i que no estarà, ja es va perdre el partit de la setmana passada, tampoc estarà aquest diumenge, i tampoc té a Iago Indias, en aquest cas, per acumulació de targetes. Ha explicat el míster que el substitut de Iago al doble pivot serà un dels dos dobles pivots naturals que darrerament no estan entrant en l'equip, o David García o David del Pozo. Jo crec particularment que serà David García. L'altra opció era endarrerir Fran Castillo, però ha dit que no mourà Fran Castillo quan està sent segurament el millor de l'equip ara mateix en aquesta posició de mitja punta per darrere del davant de centre. No crec que remogui gaire l'equip. La plantilla, tu la veus treballar i hi ha alegria als entrenaments. No es percep un nerviosisme que segurament si mires a la llotja sí que el perceps més. Com sempre, això està incrustat al club des que va néixer, els nervis a la llotja. Però bé, no sé, la sensació és bona.
Idò.
Ara, i a casa el que te deia, tenim 9 de 9 punts, el rival tampoc és un rival inassumible, és el Tarazona, que és 12 amb un punt més que l'Auder. El més lògic és pensar que l'Auder sobrarà el partit i que ho podria fer amb certa solvència. Però també t'he dit una cosa, Miqui, com a l'Auder li doni per perdre aquest diumenge, aquí sí que poden arribar els nervis de veritat, perquè te pot veure...
Home, si perd aquest partit, Raül, ara ja definitivament s'hauria de mirar ja de surar la categoria i tirar i acabar dignament a mitja taula, no? Perquè si se perd aquí quedaria encara molt, però ja no... La capacitat de reacció seria poca, ja, no?
I t'he dit més, la setmana que ve vas a Antequera, que és un camp complicat.
Ho repassàvem dimecres, els desplaçaments a partir d'ara de la UD, es per aferrar-se fort, tots són equips de la zona mitja-alta.
Que t'ho imagina't que perds... M'estic posant molt grinx ara, però que perds diumenge, que és un resultat que ningú espera...
En Raúl Medrano és el millor, perquè la setmana passada parlava de ser campió, i aquesta setmana ja comença a parlar, imagina't si perdem i ja pensa en el descens o baixar, o... Raúl?
No, a veure, jo de moment... No, a veure, jo crec que... Anem a veure, l'Eivissa és molt improbable que acabi descendint,
no? Baixant no.
És a dir, el problema és...
Pràcticament igual d'improbable que acabi primer,
No, quedar primer és encara més improbable, francament. Ara, perquè la setmana passada ho veia més,
sí,
més probable.
No, ja te vaig sentir, ja.
I la distància amb el play-off, 13 partits per davant, 5 punts, és retallable. El problema és que són 5 punts, però és que tens 9 equips entre tu i el cinquè. O sigui, no li has de retallar només a un. Òbviament, si guanyes gairebé tot el que queda d'aquí al final, te ficaràs al play-off segur. Però l'Eivissa encara dona aquesta sensació d'equip poc confiable en quant als resultats. No sé, és una... És una caixa de sorpresa.
Bona, en dir, un monge de dues sortirem de dubtes.
I, si et sembla, podem escoltar Miguel Álvarez, que avui ha estat poc comunicatiu. No poc comunicatiu, no, però no ha deixat grans titulars, la veritat.
I de vinga, t'acomiada, Raül, si t'assembla, perquè tens feina que fer. Per tant, t'escoltem diumenge, a partir de les 12.
Exacte, aquí, com sempre, es portes en joc. A veure si podem explicar una victòria. Va.
Sí, que ja toca. Gràcies, Raül.
Adéu.
Bon cap de setmana. Adéu. Vinga, escoltem Miguel Álvarez, que ha dit això del partit de diumenge contra el Tarazona.
Bueno, es un partido sobre todo muy igualado porque los números que tenemos prácticamente son muy parecidos. Lo único que nosotros en cuanto a goles tenemos más 2 y ellos menos 3. Y es un equipo, yo le decía a ellos, muy parecido a Sabel, otro equipo que también juega con 5 atrás, que es un equipo difícil de batir, un equipo también muy bueno a balón parado porque tienen el 50% de goles lo están a balón parado y tienen buen juego de bandas. En casa son más fuertes, fuera... no tanto, pero es un equipo que normalmente, como todo lo de esta categoría, pues habrá una igualdad tremenda, y lo que hablamos siempre de los detalles son los que van a decidir el partido. Nosotros aquí nos sentimos potentes, somos potentes, los chavales lo saben, y vamos a intentar, pues eso, hacer un otro muy buen partido, sacar el partido adelante para pensar más en después en el que nos toque fuera, como hemos estado hablando anteriormente, pero ahora lo que nos ocupa es el Tarazona, y los jugadores saben que es un equipo difícil porque por su estructura defensiva también, porque tiene gente con experiencia, gente que ha jugado también en más categorías, pero bueno, venga quien venga, nosotros aquí en casa tenemos que seguir la línea de ser tan potentes, salir con la intención y la propuesta que estamos haciendo en los últimos partidos, porque para nosotros es vital no perder el objetivo, el ganar en casa, que es lo que te va a acercar o te puede acercar al objetivo que tú quieras conseguir.
I doncs el que ha de fer, guanyar diumenge a casa per intentar tirar per amunt la classificació. Diumenge a les 12 en directe per IB3 Ràdio aquest partit, i també la jornada a Segona Federació, on destaca un bon partit a l'Estadi Balear, el que jugarà l'Atlètic Balears contra el Reus. 1:43, feim la darrera aturada per la publicitat i tornem per parlar de motociclisme, perquè ja ha començat el primer gran premi de la temporada, el de Tailàndia.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Avui, d'un quartet d'hora per arribar a les dues, ha tornat ja el motociclisme, primer gran premi de la temporada, que ja està en marxa, el de Tailàndia. Ja l'enyoràvem, ja el trobàvem a faltar, el nostre especialista en motociclisme, en Pedro Mas. Pedro, bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Com estàs? Molt bé, ja te trobàvem a faltar, eh?
Sí, sí, ja vos enyorava,
ja tocava.
Ganes de que el motor s'arrencassi.
Ara t'anava a dir, ja tocava, ja havia d'arribar un poquet de gas, també, en aquest programa, Esports Migdia. Pedro, ha començat ja el Gran Premi de Tailàndia, primers lliures. En Joan Mir, que ha estat en els primers lliures, que ha acabat a la dotzena posició, i a Moto2, molt bé, Izan Guevara, que tot i patir una miqueta de grip, ha fet una bona primera prova i ha estat tercer. No ho sé, primer de tot, sensacions. Què respires d'aquesta nova temporada pels pilots balears?
Bueno, jo crec que ha de començar una nova etapa. Jo crec que el Mundial de l'any passat va acabar relativament bé de vora com havia començat, en 70 MotoGP com a Moto2. MotoGP, hem de recordar que en Joan Mir, que faltant tres carreres a Malàisia, va fer un pòdium, va acabar tercer. Jo aquest hivern he tingut oportunitat de poder parlar amb ell, és poc temps que ha pogut venir per aquí, i me va dir: Pedro, ton passar gust de pujar damunt sa moto i ton tenir bones sensacions. Per tant, jo crec que això és molt positiu, perquè és vera que Honda, des de la pandèmia, no s'havia acabat de recuperar, no va considerar en aquell moment que no havia de fer les inversions dins el Mundial de MotoGP, supos que bueno, per temes d'empresa que no...
Però encara serà complicat, no? Estar a l'alçada d'Aprilia i Ducati, exacte, i tot això, no?
Ducati i Aprilia ara mateix són les dues marques a batir. KTM i Honda estan ja a mi camí, i Yamaha sí que està una miqueta més endarrere, no? Uh-huh. Que Yamaha han de recordar també que en Augusto Fernández, pesar que no sigui pilot oficial, sí que és pilot provador, sí, sí, fins l'any que ve, fins al 2027, i que tindrà oportunitat de, de fins i tot un parell de wildcards, un parell de convidades a carreres del Mundial, ja veurem, veurem en quina serà, però que també estarà allà, allà present.
Idò, sí, esperem que sí que sigui millor la temporada per en Joan Miri, també per Nizan Guevara, que avui ha fet tercer. Eh?
Exacte, Nizan Guevara, que ha fet segon i tercer, a la pràctica lliure i a la primera pràctica, a la primera pràctica oficial. Recordem també que Nizan va guanyar la darrera carrera del Mundial l'any passat a València. Sí, sí. I que això també, veient el resultat que ha fet en, aquestes primeres, en aquests primers entrenaments, m'ho dona esperances de que, com he dit, passem aquesta etapa negativa i comencem amb aquest Mundial en bones sensacions i en ganes d'estar davant, que segur que tant en Joan com Nizan ho faran, i en Augusto, per la seva part, pues, ha posat seu granet d'arena i no baixar de la moto, que és l'important, i veurem en si aconsegueix poder tenir equip de cara a la temporada que ve.
Clar que sí, tenc la sensació, Pedro, que gaudirem aquesta temporada del motociclisme i ho contarem aquí amb tu, com sempre, a IB3 Ràdio. Eh? Pedro, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Mentre la vida, esperança.
Vinga, clar que sí, anirà gas. Bé, ja ho veuràs. Vinga, Pedro, gràcies. Una ferrada forta, molt de gas, ja a Tailàndia, amb aquest primer gran premi de la temporada. 11 minutets per arribar a les dues. I acabam amb una gran notícia i donant l'enhorabona a la nedadora menorquina, Ana Tita Llorenç, perquè ha superat un nou repte la nedadora menorquina. Ara, amb en Xisco Ribas, mos ho contarà el nostre company, que ha pogut parlar amb ella, amb la nedadora menorquina, Tita Llorenç.
Bon dia, Tita.
Bon dia.
Com anem? Primer de tot, enhorabona per complir aquest repte. I bé, conta'm un poc com va anar la travessia allà al canal Beagle.
Bueno, gràcies. I res, estic supercontenta. De bé, quasi que no m'ho crec. I m'assembla que no he fet res, perquè estic acostumada a fer travessies tan llargues que costa, m'ha semblat molt curta. Però, bueno, va ser una travessia que l'entrenament va ser bastant durillo. I res, la travessia va sortir bé. Vaig sortir bastant ràpida, el que sí que es ve que el darrer tram la baixada de marea es va baixar un poc antes i ho vaig notar molt. Me tirava molt per enrere i me costava més avançar. I a més, bonus fred, ja m'havia consumit un poc. Però en definitiva va anar superbé.
I què va ser el més difícil del repte per a tu? La temperatura, com has comentat, o alguna altra cosa que vulguis dir?
El que més va costar va ser el darrer, perquè ja t'he dit que vaig començar molt bé, jo troco l'adrenalina del moment, fa que no trobis l'aigua tan freda, vaig sortir, ja sabia que havia de sortir a tope perquè, bueno, tenia por de que se me refredés molt la cara, se m'adormigués, me van dir alerta perquè si se t'adorm la cara pues, pots beure aigua i clar, costa més d'enviar, bueno, que és tot un procés, això, no? I vaig estar tot a ser molt conscient i volia estar conscient perquè no m'agafés hipotèrmia. I el més dur va ser l'arribada, perquè ja t'he dit, les corres van canviar, no sé, era una sensació de no saber nedar. Nedava supermalament. Record que van arribar com a un far que hi havia antes de Puerto Williams, i el far tenia molt poca profunditat, i jo m'havia d'agafar les pedres perquè si no m'anava per enrere. Els caiaquistes es van decantar un poc, els barcos també, i bueno, ja t'he dit, m'havia d'agafar allà perquè si no m'anava per enrere, i va ser el més costós.
I quina temperatura feia, més o manco, per fer-nos una idea?
Estava entre 8 i 8 i mig.
Imagina't, normal sí. Que tinguessis por d'agafar una hipotèrmia, perquè més clar,
sí,
són
sí.
2 hores, no?, i 43 minuts, va estorbar.
2 hores 43 minuts. I clar, jo aquí, a Ciutadella l'havia entrenat, però no en aquestes temperatures. El mínim que va baixar l'aigua de la piscina aquí on entrenava, que era una piscina sense climatitzar, del club de tennis, que me van deixar anar a entrenar allà, va estar a 9 graus. I 9 graus i temperatura exterior també 9 graus. I aquí estaria a 8 graus, 8 i mig, i temperatura exterior encara més baixa.
Imagina't. I aquests entrenaments, aquesta preparació, com ho feies o com t'organitzaves? És a dir, bé, ja m'has comentat això de la temperatura, no?, per acostumar un poc el cos, però també de durada i tal, els entrenaments, quan duraven, per exemple?
Mira, clar, la piscina ho vaig tenir un poc complicat. Jo fins que no me van dir, Tita, pots anar a entrenar a la piscina del club de tenis? Jo som soci de tota la vida d'allà. I fins que no me van dir, Tita, hi pots anar? Vull dir, jo no vaig dir, vale, puc tirar endavant en aquest objectiu. Jo sabia si entrenava la mà, no, la mà no refreda tant com per entrenar una travessia d'aquestes característiques. Clar. Allà, l'inconvenient que vaig tenir... és que l'aigua variava molt, perquè una piscina escaufa i calenta molt ràpid. Mm-hmm. Vaig tenir dies de 9 graus, després de sobte pujava 11 graus, després te pujava 12, te baixava 10, i clar, jo no vaig fer una progressió de dir vaig de més a menys en temperatura. El que passa que sí que ho vaig fer amb els temps. Vaig començar pues, quan ja l'aigua ja estava freda, en 45 minuts, 50 minuts, una hora i mitja, fins que ja va arribar a les 2 hores 10. Però mai en aquesta temperatura.
Clar, clar, no és comparable, ni molt manco. I bé, tornant-te'n a repte, te volia demanar, quan, mentre nedaves, en què pensaves?
Bueno, mira, jo sempre som jo no tinc... cap preparador, vull dir, jo me preparo jo mateixa els temes mentals, perquè trob que fins ara ho duc bastant bé. Sí que es veu que té moltes pors durant la preparació i penses moltes coses, mm-hmm. però una vegada són dins aigua, el xip fa un canvi i no penses en res més. I per aquest repte, doncs, un dia entrenant a la piscina del club de tennis, que estigui molt ennivolat, doncs, vaig pensar en la cançó aquesta que no tots els dies sale el sol xipirón. Vale, però jo la cantava al revés. Jo cantava, no tots els dies sale el sol xipirón. I vaig dir, aquesta de ser la meva cançó. I mentre estigui nedant pensava, xipirón, no cantava la cançó, perquè només sé aquesta frase, però sí que me repetia molt rara, xipirón, no tots els dies sale el sol.
Clar, per tenir un pensament ocupada, no? Per no estar pendent de quan queda.
Exacte. Clar. Sí, després vaig dur una camiseta amb un dibuix del conte que vaig fer que vam presentar el mes de setembre, que surt jo i la meva neta, que mos donava un beso, uh-huh. i des de la barca me la mostraven, i bueno, i això me fa tirar endavant.
I bé, ja te volia demanar també, quan vares arribar i vas tocar a terra, després d'aquestes 2 hores i 3 quarts, pràcticament, en què vas pensar i què és el primer que vas fer en arribar?
Pues, mira, l'any passat ja me va passar que quan són arribades, que sé que hi ha gent que m'espera, me poso molt nerviosa, perquè vull arribar bé. Jo totes les travessies he arribat superbé, però quan he tingut gent a la platja o gent aquí és quan he arribat més malament de tot. I bueno, jo supos que jo no era conscient, però ja dues fred que m'havia calat molt dins.
Clar.
I sí que es veu que vaig arribar un poc marejada. Uh-huh. Vaig arribar molt contenta, no m'ho podia creure, perquè ja t'he dit fins 500 metres antes me pensava que no arribava, però vaig arribar molt contenta i el primer que vaig pensar és pues, ja he acabat d'entrenar amb aigua freda. ja he acabat d'entrenar amb aigua freda. Però avui hi he tornat, eh?
Idò, imagina't que la primera dutxa ben calenta va ser un disfrut, no?
sí, a vegades tenc que esperar un poquet perquè no vull que el cos agafi temperatura, els canvis, no vull que agafi molt de canvis de temperatura. Però si vaig tremolar, te diré, entre hora i mitja, i és un tremolor que no pots aturar.
No pot controlar.
Però bueno, diuen que, no, que tremolar és molt bo. El que no és bo és no tremolar.
Clar.
Després d'agafar fred. I sí que ja, no, el cos meu ja no era conscient. Vull dir que no podia aturar de tremolar perquè no és un tremolor constant.
Mare meva. I, Tita, bé, per tancar ja, tens algun repte en ment per fer pròximament o t'agafaràs ara un descans després d'aquesta fita?
Mira, quan les coses surten bé, és inevitable pensar ja, ai, què puc fer ara? Mm. Te diré que és l'única travessia que no tens res pensat després de la travessia. Jo, totes les travessies, quan ara que estàs canal Beagle, ja feia 4 anys que la pensava. Venia una travessia que no és d'ara, ja m'ha venit de molt enrere. El que passa és que havia fet altres coses. I sempre tenc una travessia pensada, i aquesta vegada no. Era tant el no saber què passaria després d'aquesta travessia, la hipotèrmia, com m'afectaria, que no era capaç de pensar més enllà de que va ser travessia. I és la primera vegada que no tens pensat. Vull dir que t'ho dic i m'ho pots ben creure, que és tal qual. Sí que ara me passen cosetes pel cap, però no tens res definit i no podia passar més enllà.
Clar, normal, és que no és un repte qualsevol i de res. Per acabar, enhorabona per aquesta nova gesta, Tita, sobretot ens quedam amb aquesta mentalitat, no?, que ens has demostrat, i moltes gràcies per parlar amb nosaltres, Tita.
Gràcies a vosaltres per pensar en jo. Moltes gràcies.
Que gran, Natita Llorenç, recta final d'aquest programa amb el Xipirón, la cançó que pensa Natita Llorenç quan fa aquestes travessies. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia.
Ja per aquí preparant el programa especial de demà, l'embalat d'IV3 Ràdio, el passatge Sagrera amb motiu de la Diada de les Balears.
Serà espectacular a partir de les 4 fins a les 10 del vespre.
Futbol, música i de tot, no?
Futbol, música, la retransmissió de Mallorca.
No? Cantarà, el Xipirón, no?
El Xipirón no, m'agrada molt. El Xipirón me'ls va xerriar ahir vespre. Extraordinaris, amb una maionesa de Lima impressionant. Però no, en Xisco Nadal i jo cantarem en directe des de l'embalat en divendres a Ràdio El Passatge Sagrera de Palma. La gent que vulgui anar a veure com fem el programa en directe, ho farem des d'allà, amb la narració d'en Toni Fuster, que serà l'estadi de Son Boix, sí. I a més un partidàs que ha causat moltíssima expectació després de tot el que ha passat aquesta setmana a l'entorn del Reial Mallorca, amb el nou entrenador, etcètera, etcètera. Demà a les 4... i serà allà.
Cantarà el Calvo de la Ràdio, poden dir sí. O no? A sorpresa, sí?
Sí,
sí. Cantarà. Sí. Auïdó, allà serem.
Sí. El Calvo de la Ràdio i
clar
serà allà.
Sí, grande. Sí. Gràcies, Juanga.
Adéu, fins sempre.
Auïdó, així que van. Tornant dimarts, amb més Esport 3 migdia, a partir de la 1:05. Passau un bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu.
Són les 2.